sèries i hi ha pel·lícules que han aparegut a la nostra vida i que ens han absorbit de manera gairebé hipnòtica. Això, per exemple, és el que ha passat amb Black Mirror, no? Sèrie de Netflix que, al llarg de 19 capítols, ens han anat plantejant qüestions i situacions hipotètiques d'un possible futur en què la tecnologia i la ciència han avançat de forma escandalosa. En alguns casos fa por perquè és massa a prop, fins i tot, i que hi ha coses que ja succeeixen. I aquesta situació ha passat a condicionar la ciència i la tecnologia i controlar també la nostra vida, no? La manipulació de la consciència, la intrusió del cervell, l'edició genètica, l'alteració fins i tot dels records. Doncs bé, tots aquests guions, totes aquestes històries tenen al darrere unes persones que saben fins a quin punt el que planteja la sèrie és o no és possible. I un dels científics que també, jo crec que ho sap molt bé, aquesta barreja entre el que és ficció i el que no ho és, és qui tenim assegut avui a l'estudi amb nosaltres, el Salvador Massip. Què tal, Salvador? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Ell és metge, científic, dirigeix un laboratori que investiga sobre el càncer i l'envelliment a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, que és la mateixa universitat on fa classes de bioquímica. I a més, escriu i és músic. I acaba de treure un nou llibre, Pere, que ara no tinc el títol per aquí. Fills de la setena onada, disculpa. Fills de la setena onada, que, mira, només volia arrencar ja per aquí. Ara, donant la possibilitat, ho comentàvem. A vegades hi ha aquella sensació o coneixement generalitzat, cultura generalitzada que diu que els científics sou persones sobretot molt racionals, sobretot molt milimetrades, matemàtiques, i penses, què hace un chico como tú en un lugar como este, no? En el món de la ficció.
És cert, els científics som normalment bastant endreçats, però jo crec que ciències i lletres les separem artificialment d'una manera que no s'hauria de fer, i sempre que puc aprofito per fer propaganda per això,
sí,
que tots hem d'estar una mica, ser més permeables, no? I jo conec moltíssims científics que tenen ganes i habilitats, diguéssim, artístiques, i gent de lletres que s'interessa per la ciència, i crec que és important que tothom, la gent que ens escolta, la gent del carrer, que diu, oh, la ciència és molt complicada, és una cosa que només fan aquesta gent així, que s'estudia molt, no, la ciència pot ser divertida. I aquí un exemple, per exemple, pots fer amb un llibre, sí, pots fer sortir, aquell és un llibre d'acció, d'aventures, i de fons parles del que dius tu, doncs, com Black Mirror, no? Una sèrie que et posa descobriments actuals en format de ficció, i això crec que és una manera de fer arribar a la gent totes les coses meravelloses que estan passant ara en aquests moments en la ciència.
Hi ha una cosa que em passa sempre que parlem amb algú que ha fet un llibre, que és que jo, com que no vull ficar la pota i no sé mai fins on puc explicar, li deixo a l'autor que ho expliqui ell mateix, perquè això és un problema. O sigui, penses, se m'enfadarà. Si arribes fins a no sé on, se m'enfadarà. Llavors, què vols explicar del llibre?
Sí, no, perquè ja me'n puc fer
espòilers aquí. Clar. Fins on pots explicar, creus?
És un llibre de misteri, no? Bàsicament, és una història d'un noi que s'adona que és diferent, que passa alguna cosa. Ell vol ser un noi normal, es pensa que és un noi normal, i s'adona que hi ha alguna cosa que potser no és ben bé així. I és una mica la búsqueda d'intentar endevinar què és. És una excusa, perquè això passa en un futur, diguéssim, proper. El que volia fer, no volia fer una novel·la de ciència-ficció. Volia fer una novel·la d'intentar predir com serà el futur proper, d'aquí 10, 20, 30 anys. I tot el que surt són temes que són o bé possibles ara, o seran possibles d'aquí molt poc.
Què m'estàs dient?
Sí, veureu-vos un llibre...
Ja comencem amb els que m'espanteu. Quan parlo de... Mira que m'encanta la ciència, i fem seccions d'aquí 10 anys i tot això, però arribem a una zona que ja dius, ja comenceu a espantar-me.
Clar, perquè el futur pot espantar o no, que és la qüestió, no? Quina mena de cap a quin futur anem. Jo crec que el que és important és decidir, perquè la ciència per si mateixa no és dolenta, els avenços científics no són dolents, no? L'energia atòmica per si mateixa no és dolenta, però la pot destruir una ciutat o pot il·luminar una ciutat. És com la fem servir.
Sí.
I crec que
ja, però mira, ara que ho estàvem comentant, el vermut, ho poses en mans humanes i normalment la utilització del dolent funciona.
Efectivament, i aquest és el problema, no? Que sempre hi busquem el costat dolent, i això és una mica... La següent ronda d'avenços científics serà la manipulació genètica, seran coses que podrem fer amb els nostres cossos, amb els nostres fills, diguéssim, no? I el que hem de veure, doncs, és ens interessa fer-ho? O fins a on ens interessa?
Aquesta és la pregunta que us feu a vegades els que teniu laboratoris de ciència molt avançats, en el teu cas, lluitar contra el càncer, però altres vegades tu i jo hem parlat de fins on pot arribar la vida d'una persona. Sí. D'on ha d'arribar la ciència, vaja, superar diverses fronteres, que una vegada m'en parlàvem, vas dir, sí, en realitat límit no en tenim.
Clar. A mi això és el que em preocupa molt, això. O sigui, m'agrada molt la ciència i em preocupa especialment les aplicacions socials de la ciència i l'ètica i la moral al voltant de la ciència. Fins al punt, doncs, que he fet una novel·la que és una excusa per fer això, no? És parlar de... Si una persona, per exemple, i intentaré no fer molt spoiler de la novel·la, però una persona que tingui molts diners, que tingui al cap d'una empresa, per exemple, els Microsoft o Google, el que sigui, tenen poder suficient per fer bàsicament el que volen, poden agafar els avenços científics i tu dir, bueno, no volem que hi hagi manipulació genètica, però potser en un laboratori perdut en algun lloc d'Alaska, algú ho està fent ja, no?
Ja.
I això és el que ens ho trobarem, el que deies tu.
Si pot ser que s'estiguin fent coses que no sapiguem?
Segur, sí. El que passa, clar, i en aquests moments hi ha certes coses que es poden fer, certes no, no? Per exemple, quan sents gent que diu, s'està clonant humans, home, encara no podem fer-ho, però d'aquí 20
no
anys...
No es poden clonar humans?
En aquests moments, ara mateix jo diria que no, però d'aquí 15 anys, sí, d'aquí 10 anys potser inclús, no? O sigui, no estem tan lluny de tot això. Quan parla, hi ha coses que semblen ciència-ficció, que estem molt a prop, i per tant s'ha de començar a discutir perquè passarà això. Si es pot fer, es farà, que deies abans. No? Els humans sempre han sigut així, no? Si algú pot fer-ho, acabaran fer-ho.
Tornant al debat que tenim abans sobre ciències i lletres, art i ciència, no? Jo he parlat moltes vegades amb científics que em diuen, ostres, és que per mi a vegades em miro una fórmula matemàtica, em sembla bonica, em sembla bella.
Sí.
No? És part de l'art.
De fet, sí, jo, les formes que hi ha dintre una cèl·lula, per exemple, són fabuloses, són plàsticament i gràficament són precioses.
Geomètricament,
sí. Fins al punt que acabo de treure també un llibre per nanos, un àlbum il·lustrat, que es diu Dins la capsa meravellosa, que és precisament agafat un il·lustrador que és molt bo, l'Emilio Urberuaga, i li he dit això, mira, dibuixa'm una cèl·lula per dintre, i mira totes les formes fabuloses que hi ha, les mitocòndries, mira tot l'aparell de Golgi, són unes formes psicodèliques, meravelloses, que la gent potser no se n'adona.
Però és que aquí ara entraríem en coses gairebé espirituals, et diria, perquè hi ha gent que diria, precisament això explica, vindria a explicar que hi ha una mena de Déu, un ens superior, no, que ho fa tan bonic, perquè si no tot seria més lleig, no?
Sí, no, jo quan explico a vegades, quan dono classes a la universitat, els dono exemples de per què no existeix el disseny intel·ligent o això, com Déu, perquè ho veus, no?, que la vida és un pegat sobre un altre, o sigui, evolucionem d'una forma totalment aleatòria, perquè hi ha coses que dius, com pot ser, per exemple, un exemple molt, molt clàssic que poso quan faig classes de càncer, dos dels gens que regulen, que eviten el càncer, estan situats en el mateix lloc en l'ADN, de la manera que si hi ha una mutació en aquell punt, els carregues els dos. O sigui, a qui se li ocorre posar el mecanisme de seguretat al costat de l'altre mecanisme junts en el mateix lloc?
És un error d'enginyeria, diguem-ne.
Un error de disseny.
Si Déu existeix, és un desastre, és un mal científic. Ara que parlaves de la manipulació genètica, hi ha, sobre això que em deies de... Hi ha coses que segurament s'estan fent que no sabem. No? Mm-hmm. Hi ha científics amb cara fosca, diguem-ne?
Sí, hi ha la idea de que els científics som tots que treballem només per bé de la humanitat. I a veure, el 99% de científics som així, no? I tots els que conec jo són així. Però si mires els casos de ciència, també hi ha hagut molts casos d'enganys, d'estafes, de gent que ha fet coses que no hauria d'haver fet, o que ha fet veure que estava fent un avenç que no era... La naturalesa humana existeix també dintre la ciència, i a vegades hi ha la temptació de tallar... de fer que fa dreceres o de fer coses que no són molt ètiques. Per desgràcia, és així. No estem exempts d'això.
Sobre això dels fills de la setena onada, és veritat que ara feies aquesta reflexió fa una estona. Qui tingui possibles pot accedir a determinades coses que d'altra gent no? Això la ciència ho pot equilibrar o senzillament creus que, bueno, és un dels riscos, un dels perills que els avançaments o els avenços de la ciència només siguin per uns pocs?
La ciència, jo crec que la resposta és sí i no. La ciència és un equalitzador al final, o sigui, gràcies a la ciència hem aconseguit que sobrevivim més gent durant més temps, la vida és molt millor, però sí que és cert que cada cop que hi ha un nou avenç científic l'acaben aprofitant primer només la gent rica o la gent inclús els països rics, no? Però això ha passat sempre, o sigui, els antibiòtics al principi no en podies fabricar suficients, doncs arribaven només als països europeus, diguéssim, o els fàrmacs contra la sida no van arribar a Àfrica fins molt més tard d'Europa, però al final arriben, o sigui, es crea potser aquesta diferència entre rics i pobres, al principi cada cop que hi ha un nou avenç, en aquest cas si parlem de manipulació genètica, correm el risc de que hi hagi, facin dues espècies noves, diguéssim, gairebé, doncs els rics es puguin manipular i els pobres no.
Totalment.
Però arribarà un punt, doncs, que això serà prou transversal i es pot aplicar a tothom.
Home, jo cito, per exemple, sempre m'encanta citar la pel·lícula Gattaca, que em sembla una pel·lícula meravellosa, i en què la selecció genètica va pels possibles. És a dir, tu tindràs un fill millor intel·lectualment, físicament, que viurà més temps si tens més calés per pagar-te'l.
Exacte, clar. Però en aquest moment, si penses, ja és una mica això, perquè aquí estem parlant, al nostre entorn parlem del càncer, parlem dels malalties vasculars, parlem d'arribar vells, de quants anys viurem, mentre estan a Àfrica, s'estan morint de malària, i l'esperança mitja...
Criatures.
Clar, hi ha esperança mitja que són de 30-40 anys, i la immortalitat infantil és immensa. Avui en dia aquí no pensem ja en la mortalitat infantil. O sigui, aquest problema, aquesta divisió entre països rics, països pobres, per culpa o gràcies a la ciència, sempre hi és, sempre hi serà, però arriba un moment doncs, que ho superarem. De la mateixa manera que hem superat la malària aquí, se superarà a Àfrica. De la mateixa manera que tenim vacunes aquí, ara en tenen allà, doncs a poc a poc anirem aconseguint-ho. Però sí, hi ha el perill que durant un temps es generi doncs, aquest, un abisme entre que pugui arribar doncs, a crear dues espècies diferents si ens modifiquem molt genèticament.
Com que veig que puc parlar amb tu gairebé des d'un àmbit gairebé filosòfic, és que m'agradaria fer-te una pregunta que jo he discutit algunes vegades amb el Manel Delgado, que és antropòleg, i que té a veure amb un concepte que ara igual em mates tu o em mata algú altre, que és la dictadura de la ciència, que és un món, l'actual, en què potser s'ha substituït la fe, diguem-ne, religiosa per la fe científica. És a dir, que hi hagi gent que senzillament posa en mans de la ciència absolutament tot el... És a dir, que la ciència té barra lliure, absolutament. Quan hi ha un seal of approval de la ciència, allò ja va a missa. I llavors, el perill de convertir en una cosa gairebé absoluta, del coneixement absolut, una cosa que també pot fallar.
Mm-hmm. Tant de bo fos així, aquesta passió per la ciència. Tens raó, o sigui, el que és la fe per si mateixa no és bona de cap manera. O sigui, la ciència no funciona en fe, la ciència funciona en fets. Mm-hmm. I llavors, si jo et dic que la Terra és rodona, és que la Terra és rodona, és que ja hem arribat a aquest punt, no?
Sí,
ho hem deduït. O sigui, no és que t'ho hagis de creure, és que és així, no? Llavors, clar, pot sonar arrogant, a vegades, la ciència, perquè, clar, un cop arribes a la veritat...
Sí, creus que algun científic pot ser arrogant alguna vegada?
Primer, molts ho són, i segona, la majoria, o molts d'ells, sonen arrogants, és el problema. Però, clar, és quan tu saps que una cosa és certa... És certa, o sigui, no li pots donar més voltes. Per exemple, l'homeopatia no funciona, no té res. L'homeopatia és efecte placebo.
Això t'ho volia preguntar.
Això és així, o sigui, no és que sigui una opinió, no és fe, no? Mm-hmm. I com això, la terra és rodona. Llavors això sona arrogant quan ho dius. Mm-hmm. Per altra banda, la ciència és al revés, la ciència és dubte. La ciència és no estar segur de les coses. Estem segur de poques coses.
Però la ciència també és corregir-se a si mateix.
Efectivament.
No? O sigui, hi ha coses que tu em pots dir avui, això és cert i tu has de creure, i demà
constantment
detectem una altra cosa que ho fa canviar. Per tant, no és tan segura, no, la ciència?
No, quan és segura, quan arriba un punt segur...
Sí.
És segur, allò és segur, però hi ha moltíssim, la gran majoria de les coses que sabem amb ciència no és encara segura, i això és important. Tenim la impressió que els científics són això, molt arrogants i molt segurs de si mateixos, perquè tenen unes quantes coses que sí que són segures, però normalment nosaltres al revés, nosaltres dubtem. O sigui, tu normalment a una persona adulta li costa molt que li puguis fer canviar d'opinió,
sí,
perquè ens encaixem molt. Els científics al revés, els científics estem acostumats a tenir una dada nova, no, hem de canviar tot el que sabíem, hem de canviar.
I no fa mandra,
al contrari, és la nostra feina, és la nostra obligació dubtar i canviar d'opinió. Per això és la imatge del científic com tenim la gran veritat, som els sacerdots de la veritat.
Sí.
I no és així, és al revés. Nosaltres dubtem constantment. Tenim quatre coses que sabem segures, però en tenim 99.000 que no sabem encara què són.
Ara que has tret el tema de la... Perdona, que tinc la sensació que no t'estic preguntant pel llibre.
No, me n'apareixis, això és més divertit.
Però sobre... Bueno, insisteixo, per la gent que ens estigui escoltant ara, ell és el Salvador Massip, a part de ser un brillant científic, acaba de publicar el llibre, que és Fills de la Setena Onada, tot i que, a veure, sense ser això exactament, però tu m'has dit, intentes colar el debat ètic a dins dels llibres.
El llibre és una excusa per parlar d'aquests temes que estem parlant ara, però en format novel·la. O sigui,
ara que m'estaves dient això de la homeopatia, com estàs veient que hi hagi cada cop més gent que reacciona davant això de les pseudociències, diguem-ne, no? Congressos, els governs, fins i tot, que intenten posar límits, que posen multes, que hi hagi cada cop més crítica al respecte.
Sí, que és important que siguem crítics, perquè ja l'homeopatia o, en general, les pseudociències estan ocupant un espai que els metges i la medicina tradicional, per desgràcia, han deixat lliure, que és una mica l'atenció al malalt, donar un suport emocional, un suport que les persones necessiten, amb coses que són falses o que no són creences de veritat. El problema és que algunes d'aquestes poden causar problemes seriosos. Per exemple, tu no pots dir que amb teràpies alternatives pots curar el càncer, que això està passant. Una cosa és que tu intentis dir, doncs, que mira, si prens homeopatia et farà menys mal, o deixaràs de fumar, són coses...
Millorar la qualitat de vida.
Això deixa de ser l'efecte placebo, és maneres de trobar l'efecte placebo, que no és una cosa que és una cosa real. Ara, quan això intenta envair el camp de medicina amb malalties greus, dic que l'autisme, pots curar l'autisme amb el que sigui, quan és una malaltia.
És una
situació, és una condició complexa que no coneixem encara del tot i que té mil factors, o el càncer, que és un tema que portem anys i anys. Si no ho sabem fer-ho després de milers de milions que hi hem ficat i d'anys, tu creus que algú amb suc de llimona podrà curar el càncer? És una mica greu les conseqüències que pot tenir. És important que una cosa que pot afectar la salut de les persones es reguli d'aquesta manera. Per tant, jo crec que està bé. Crec que és important que hi hagi a la població, que la gent es pari a pensar un moment, a veure, què està passant aquí? Això és veritat? No és veritat? Que sigui més crítica? Que sigui més crítica amb la informació que es troba a internet, perquè internet hi ha de tot, que internet és una gran cosa, però també pot ser molt dolenta, i que aquest rebot una mica de les pseudociències, crec que és important que hi hagi, perquè el que deies tu abans, que la ciència sembla que sigui la nova religió, la nova fe. Mm-hmm. Potser és al revés. Jo veig que hi ha una reacció en contra de la ciència molt important avui en dia. També. Hi ha un ressorgiment de les pseudociències que ve, a més, de poblacions molt informades. O sigui, la majoria de gent que no vacuna els seus fills són gent amb estudis universitaris. Mm-hmm. Que penses, com pot ser que haguem arribat aquí? Com podem que no hem informat prou bé a la gent del que estem fent?
Mira, et donaré un apunt sobre això, que jo també alguna vegada ho he pensat, no?, de gent que decideix no vacunar i que és allò, que aquell concepte que hem dit alguna vegada, que no és només no posar-te el casc, sinó no posar-li als altres, no?, perquè al final si no vacunes el teu fill, no només afectarà el teu fill, sinó d'altres, no? Que és que potser... també la crítica contra la ciència existeix. Llavors, si hi ha un grup de població que diu que no tot és tan blanc com pinta la ciència, no?, i que potser hi ha determinats interessos que la fan moure cap a una direcció o cap a una altra, i que potser no s'explica tot amb la transparència, que potser s'hauria d'explicar, pensen, ens estan enredant. Hi ha un camí alternatiu.
Això és cert, totalment d'acord amb això, perquè evidentment, com dèiem abans, la ciència i tot el que hi ha al voltant som humans, i t'ho puc dir amb l'exemple amb el càncer, per exemple, que els preus que tenen els fàrmacs contra el càncer són abusius, i les empreses farmacèutiques estan abusant. Evidentment que inverteixen molts diners en desenvolupar aquests productes, però durant els primers anys estan fent uns preus que no es pot permetre un servei sanitari o algú privadament. Tot això són coses que s'haurien de canviar, i hi ha estafes i enganys, tot el que vulguis. Ara, això no vol dir que ens hem d'anar a l'altre extrem i començar a fer màgia i tirar polseïm a l'aire i aquestes coses. O sigui, hem de ser crítics. Evidentment, jo no dic en cap moment que la ciència tingui ni la veritat absoluta en molts casos, ni que sigui perfecta, però amb les coses que sí que sabem que són certes, o sigui, no ens hem de deixar enganyar tampoc.
Salvador, quan... tu que treballes amb el tema del càncer, et faré la pregunta al milió. Quan es derrota el càncer?
És la pregunta que et fan sempre, eh? Si sapiguéssim això. Clar, és una pregunta difícil de contestar, perquè el càncer no és una malaltia, sinó que són 300 malalties diferents. Llavors, amb algunes d'elles ja gairebé ho tenim. O sigui, el càncer, algun dels càncers més freqüents, el càncer de mama, càncer de pròstata, estem curant el 80% i tant. O sigui, això gairebé ho tenim controlat. Càncers com el de pàncreas, com el de pulmó o el de cervell, estem a l'altra punta, a l'extrem, que encara ens queda molt. No, és difícil predir quan. Amb alguns passarà a curt termini.
Sí, perdona, sobre això que estaves dient, el càncer no és una sola malaltia, són 300, vol dir que els que estan a un extrem i a l'altre no tenen absolutament res a veure com a malaltia i com s'enfoca?
És molt bona pregunta. Si aconseguim trobar què és el que és comú amb aquests dos extrems, potser trobaríem una cura universal. Però cada cop estem anant més potser cap al revés, no?, de trobar coses específiques per cada tipus de càncer, inclús per cada pacient, no? Fins i tot és trobar això de la medicina personalitzada, de trobar un fàrmac que funcionarà amb aquell pacient concret. El que ens hem donat amb el càncer és que...
L'altre dia parlàvem de fotofarmacologia, per exemple.
Sí, per exemple, que són això, o immunoteràpies, immunoteràpia no funcionarà amb tothom, però la gent que li funciona, li funcionava molt bé. Doncs hem de trobar a qui li funcionarà això. Des d'aquest càncer és resistent, funciona amb aquest fàrmac, com allò, i cada cop estem anant més cap aquí. Això, junt amb una millor prevenció, que la prevenció també és un dels temes que podem, a més, ajudar tots, o sigui, deixeu de fumar, mengem sa, aquestes coses que diuen sempre els metges, però que són reals. Tot això junt farà que cada cop el càncer sigui menys rellevant, espero.
I tècnicament, ara sonant la una del migdia, et faré la pregunta que crec que l'última vegada ja te la vaig fer, que vam parlar de la mort, diguem-ne, no? És la una. Tècnicament, podríem ser immortals?
Tècnicament, teòricament, potser sí. El que estem veient, el canvi de forma de pensar respecte a l'envelliment, és que estem començant a veure l'envelliment com una malaltia. Fins ara veiem l'envelliment és la part lògica d'estar viu, no? Estàs viu, envelleixes. Estem entenent que l'envelliment és un procés biològic amb una sèrie de passos que tenen una sèrie d'accions bioquímiques, genètiques, i això, un cop ho sapiguem, qui ens diu que no podem controlar-ho, no? De la mateixa manera que estem intentant parar el càncer, perquè no podem parar l'envelliment. Hi ha gent que creu que la immortalitat és possible, jo potser no soc tan optimista, però sí, a veure, jo en el meu laboratori ja ho he fet amb ratolins, podem frenar l'envelliment amb animals, ja ho hem fet. Com ho aconseguirem fer amb humans? No ho sé, però ho farem, estic segur. No t'ho creus?
Sí, no sí que m'ho crec, però tinc dubtes de... I per què? No? Que aquest és el dubte de... I per què hem d'aturar l'envelliment?
És el que et dèiem abans, no? La part interessant de la part moral i ètica de la ciència, no? També ens hem de preguntar això, no? I què més que aturar l'envelliment? O sigui, quan parlem d'això, la gent diu, esteu intentant viure 200 anys o així. No, el que estem intentant és viure més anys més sa. Mm-hmm. O sigui, no necessàriament més, però que el que està passant des dels últims dècades que hem augmentat l'esperança de vida és que vivim més, però estem més anys malalts i malament. O sigui, tu, a partir dels 60, 70, doncs comences a tenir mil problemes. Abans et mories dels 70 85, ara mors als 85, però tens 10 anys més de problemes. Clar, això no serveix per res. El que volem és tenir més anys vivint en plenes condicions.
Ell és el Salvador Massip, el coneixeu perquè també durant una llarga època va ser col·laborador del Via Lliure, metge científic, dirigeix aquest laboratori sobre el càncer i l'envelliment a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i acaba de publicar aquest llibre, Fills de la Setena Onada, en què hi ha aquesta intersecció, precisament entre ciència i art, entre ciència i cultura, la ètica i la ciència, tot això que hem estat comentant en aquesta conversa que, en fi, m'ha entusiasmat. Salvador, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.